Estic supercontenta amb l'Acadèmia d'Anglès Authentic English.
Ah, sí? I què fan que estàs tan contenta?
Doncs parlem anglès des del primer dia. Mirem audiovisuals en comptes de llibres, també fem debats, jocs, cantem i tot en anglès.
Ah, que original.
Sí, estic tan enganxada que l'anglès s'ha convertit en el meu hobby.
Ostres, doncs jo també m'hi apuntaré. When the
days are cold. Truca al 93 511 84 40 o vens amb mi. És allà el mercantic darrere el Cafè Belgrado. I ara també són al Trade Center Sant Cugat.
Vinga, doncs, anem a l'Authentic English. This is my kingdom come. Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Vet aquí una vegada dos amics que tenen en comú la passió pel bàsquet i els fruits secs, en Xavi Corbera i en Sergi Vidal, van decidir exportar els fruits secs com a font de salut i energia de la seva Badalona natal a Sant Cugat del Vallès. T'esperem des de dilluns 6 d'octubre a la nostra botiga de fruits secs a Santa Maria 43. Corbera, salut a grapats.
91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera. There's no
business like show business like no business. Quan sona aquesta música ja s'ha fet fosc, vol dir que comença, com cada dijous, molta comèdia. I avui tenim un programa farcit de convidats. Parlarem d'una gran coproducció que fan els Teatres Amics. I tindrem amb nosaltres el programador Gerald Patrick Fanon, l'actriu Marta Angelat i l'autor i director de l'obra Jordi Casanovas. Però també parlarem de teatre que es fa des d'aquí, des de Sant Cugat, amb un grup que ha sortit dels Teatres de Taller Sílvia Cervant i que ens presentaran el siglo La Figua. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui, la lliçó del mestre. Estimats germans, la setmana passada, menys de 24 hores després que el Ministeri de Cultura anunciés que atorgava el Premi Nacional de Música com a intèrpret a Jordi Savall, el mestre renunciava. Amb profunda tristesa, segons les seves paraules, i renunciava a aquest guardó perquè, segons va comunicar per escrit el ministre José Ignacio Ver, no podia acceptar una distinció que ve donada de la mà de la principal institució de l'estat espanyol responsable del dramàtic desinterès i de la greu incompetència en la defensa i promoció de l'art i els seus creadors. I afegia: no podem permetre que la ignorància i la falta de consciència del valor de la cultura dels responsables del govern erosionin impunament l'ardu treball de tants músics, actors, ballarins, cineastes, escriptors i artistes plàstics. Maria d'Alvear, a qui el Ministeri va atorgar el Premi Nacional de Música en l'apartat de composició, va dir que entenia perfectament les raons de Savall, però que no ho aprovava, i afegia: el 21% d'IVA és per l'art una autèntica catàstrofe que destrossa els músics, els gestors i els programadors. Però va acceptar el premi de 30.000 euros, potser perquè a Alemanya, on fa 30 anys que viu i desenvolupa la seva vida artística, l'IVA, senyors, senyores, és del 7%. No cal dir que la decisió de Savall és exemplar, perquè la seva categoria artística, el seu currículum professional, és literalment impressionant. Com a director de formacions musicals, excepcional. com són la Capella Reial de Catalunya, Experion 21 o Le Conseil des Nations, però sobretot per la seva incansable tasca d'estudi, divulgació i interpretació de tota una música, la comúment denominada antiga, que ell, entre altres, cal dir-ho, es va entestar en desenterrar pel gaudi i coneixement de tots els públics fa més de 50 anys. En unes declaracions posteriors a Barcelona, a la sala de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts, Savall fa parlar de la ignorància musical entre els polítics. Ai, mestre Savall, si només fos ignorància de la música, encara podríem pensar que amb temps i voluntat la cosa tindria solució. Però molt em temo que el seu sacrifici només serveixi per alimentar la falsa idea de que això ho ha fet perquè ens trobem on ens trobem, en el desacord entre Catalunya i Espanya. Llarga vida, mestre, i tota l'admiració artística i personal.
Molta comèdia amb Eduard Jané i Gisela Figueres.
Ai, escolti, aquests moments de silenci, que es podien tallar amb ganivet, però jo, quin lleig que li han fet al senyor Bert,
jo,
pobre.
Jo patia, amb vostè, aquest silenci.
Vostè patia?
Clar, perquè he pensat, vés a saber si això que acabo de dir hi ha arribat una estisora.
Ah, ja podria ser, ja.
Com ho veu, Isabel?
Ai, podria ser. Miri què ha passat ara. Avui passen coses rares. Avui passen coses rares. Jo crec que aquest el Savall és aquell de allò que toca allò de, com se diu, l'escamarlà, o alguna cosa així, no?
Què diu, allò, ara?
No toquen un instrument així d'aquests antics estranys.
Bueno, toca molt instruments antics i sobretot dirigeix i sobretot estudia, prepara...
Sí, és un gran músic.
És un gran músic.
Però escolti, quin lleig. Jo és que el senyor Verd, pobre, és que cada cop el veig menys verd i més groc. Fa mala cara aquell home.
Aquest home jo penso que demostra una capacitat de resistència encomiable, eh?
Sí, que aguanta. Que... Els punyeteros aguanten. Aguanten, ja ho dic, sap allò que diuen, aguanten, senyor Eduard? Que mala hierba nunca muere.
Deixem-ho estar, Isabel. Deixem-ho estar per avui, per favor.
Deixem-ho estar.
Per sempre més amb aquests cants. Som catalans. La nostra pàtria és Catalunya. Som catalans. Lluny de tot l'oli entre germans.
Estem escoltant una peça, Som catalans, que interpreta cor d'aquí, de Sant Cugat, la Lira. I per què Som catalans? Perquè els teatres amics, com deia al principi del programa, coprodueixen un espectacle de gran format que està signat per Jordi Casanovas i és l'esperada tercera part de la seva trilogia sobre la identitat catalana. Per parlar-ne, com deia, teníem aquí en Gerald Patrick Fanon, programador del Teatre Auditori, que és un dels 6 teatres que està coproduint aquesta. Perquè estem parlant de Teatres Amics, Teatre Atlàntida de Vic, Àtrium de Viladecans, Cursal de Manresa, Teatre Auditori de Sant Cugat i Teatre Auditori de Granollers, i en aquest cas també el Teatre de Vilafranca, que és on s'estrenarà. Gerald, bon dia.
Bona nit.
Què tal? És veritat. Mira, ja no sé on t'estava.
És que hi ha amb la cortina, sí.
No. A veure, no, pugem-la la cortina.
Doncs molt bona nit.
Sí, a veure, explica'ns una mica com va néixer els Teatres Amics i després com va néixer el fet de plantejar-se aquesta producció.
Els Teatres Amics, de fet, ja són teatres que sempre hem estat amics, però abans ho érem així, ens veiem, parlàvem de bones pràctiques, fèiem projectes en comú, fins i tot quan ens posàvem d'acord també per fer gires d'algun espectacle, i d'aquesta manera també et sortia més econòmic, o una gira, per exemple, d'una companyia de ballet de l'estranger, ens posàvem d'acord per fer aquestes coses. Però a més això, vam decidir constituir-nos formalment. Som aquests teatres amics i a més els constituïts, però som aquests 5, i en aquest cas, en Vilafranca, tenim com a capital de la cultura catalana 2015, tenim, jo diria, també els amics, perquè tots els teatres som amics, no de l'associació, sinó que treballem molt, som molt transversals, i en aquest cas tenim també Vilafranca, tenim Vilafranca del Penedès com a capital de la cultura, i jo crec que és una producció, en aquest cas és la més ambiciosa, perquè mai no havíem coproduït un espectacle i de gran format, en aquest cas. Aquí, en aquest cas, són 11 intèrprets.
Que és sí, una... estàvem dient Vilafranca, perquè el títol de l'obra és precisament Vilafranca, i jo tinc un dubte, que véssim a la clara, si és Vilafranca un sopar de festa major o Vilafranca un dinar de festa major, perquè segons a quin lloc posen un sopar i segons que posen un dinar.
Jo diria que és un dinar, per, i aquí tenim la Marta Angelat, que fa d'Aurèlia.
Deixa'm que faci l'altra. Marta, moltes gràcies per estar aquí.
A vosaltres.
I, bueno, tu ets veïna, veïna. Et costa menys.
Em costa molt
però
menys.
En qualsevol cas, gràcies, s'ha d'agrair molt la presència personal.
Vosaltres.
Bé, llavors, tu què dius?
És un dinar, és un dinar.
Jo a mi m'ho semblava, perquè una cosa de festa major i una família, habitualment, és més...
El típic, el clàssic, és el dinar.
Però jo puc dir, per exemple, que la Vanguardia diu un sopar i el VilaWeb diu un sopar.
O sigui, a la roda de premsa que es va fer fa uns dies, es va dir sempre un dinar. I en el dossier hi ha un dinar, el que passa que a vegades, doncs, passen aquests petits malentesos, no?
De totes maneres, aquest potser seria el punt menys important del tema, no? Sí. Però és que volia aclarir-ho perquè...
és un dinar que jo crec que s'allarga fins al sopar. O sigui, és un dinar d'aquests amb sobretaula complicada i llarga.
I també et toca fer el sopar.
Exacte.
Ara ja s'entén. Bé, aquest comentari que feies tu, Àngel, és important que ho remarquem perquè efectivament és una superproducció considerant que hi ha 11 actors i actrius, la Marta que tenim aquí, el Marta Angelat, David Bagés, en Manel Barceló, la Lluïsa Castell, la Georgina Latre, la Vicky Luengo, Laura Márquez, en Marc Rius, el Manel Viega, en David Ver i l'Anna i Cobalzeta. Déu-n'hi-do. Sí. Avui això realment no pot fer-ho al Nacional i encara.
Sí, és una aposta que jo crec que és molt interessant. Evidentment s'ha de dir que tothom ha permès que es fes aquesta aposta. Vull dir, això no es fa l'aposta, es fa l'aposta perquè la gent s'implica en el projecte i evidentment no s'està fent els nivells que es fa en un teatre públic com pot ser Nacional o Lliure, sinó que s'està parlant doncs d'un pressupost molt més... contingut, no?
Sí, sí,
almenys pel que respecta a l'equip artístic i suposo que en tot el demés igual. Però és l'única manera avui en dia de poder assolir una cosa que si no només es pot fer en els teatres públics, no? I a més jo crec que al marge d'això em sembla, a mi personalment m'agrada molt sortir de Barcelona, de la centralitat aquesta que ens domina de tota la vida i que sembla que només es puguin crear coses allà, no? Catalunya és un lloc on hi ha uns teatres impressionants, preciosos, públics, municipals, i jo crec que s'ha d'explotar. I crec que aquesta és una iniciativa
que
s'ha de continuar i s'han de fer xarxes grosses. Jo crec que això ho permet el territori i que jo sempre he pensat que és igual un espectador de Barcelona... que un espectador del poble més petit de Catalunya.
Avui, en aquests moments, indiscutiblement, és així. Potser fa 100 anys això no era d'aquesta manera.
Però avui en dia...
Però avui sí.
I crec que és una molt bona iniciativa, la veritat.
Sí, la veritat és que ja quan els teatres amics es van constituir, jo vaig llegir totes les condicions, en fi, tot el que havíeu presentat i com ho presentava, i el fet de la producció col·lectiva, el fet de que s'unissin per fer produccions, em va semblar una de les coses més importants que podríeu fer, perquè tu apuntaves, Marta, aquest fet de la centralitat barcelonina.
Clar.
I és veritat, sempre dic això, com que dèiem, no? Hi ha vida intel·ligent després de Collserola, n'hi ha, i molta, i cada vegada més.
Clar. Sí, sí.
I cada vegada més en tots els àmbits.
Home, perquè les connexions en xarxa que existeixen, no? Això també ha fet que tot això de ser més important un lloc que un altre... Està passant a la història, vull dir, estem realment connectats d'unes altres maneres i crec que això s'ha de reflexar, també.
No sé si estarà d'acord en Jordi Casanovas, l'autor i director d'aquesta obra, que el tenim ja en antena, suposo. Bon dia. Bon dia, Jordi.
Hola, hola, bon dia, què tal?
Hola.
Hola, bon dia.
Hola,
Jordi.
Estàs d'acord? Estàs d'acord amb que hi ha vida intel·ligent després de Collserola? En aquest cas... Amb el teu cas seria, hi ha vida intel·ligent després del, del Prat i del Besòs, del Llobregat. Exacte. I del Besòs.
Sí, home, està clar, vida intel·ligent, òbviament, i a més jo crec que molta energia i molta força per tirar endavant projectes diferents, no? I aquest és el cas. Trobem amb una unió d'energies, de forces, d'entusiasme, d'il·lusió, que, bueno, sobrepassa el que d'alguna manera ja coneixem i el que ja tenim més habitual, i jo crec que, bueno, és clar, és una injecció de moral brutal en un àmbit com és aquest teatral, no?, que sempre anem, segons els temps, sempre va patint els seus alts i baixos, i realment una proposta com aquesta és molt entusiasmadora, sí, sí.
En aquesta trilogia que s'acabarà, o no, no ho sé, si que s'acabarà amb el Vilafranca, un dinar de festa major, que va començar amb una obra que ja fa, quan tu la vas escriure, fa del 2009, si no m'equivoco, encara que es va després reestrenar, o sigui que fa anys, però tu comentes, o m'ha semblat veure que comentes, que en definitiva Vilafranca, un dinar de festa major, és la primera que vas escriure.
Sí, més que escriure, perquè tot també és un procés, de fet és la primera que penso, no? Quan penso, quan em plantejo, crec que m'haig de fer preguntes sobre la meva identitat, ja no només personal, sinó que com a ciutadà català, per entendre'm, llavors vaig pensar, dic, crec que em faran falta tres obres, no? I la primera, pensava, anava referenciat al món de la família, al món de, al món d'alguna manera d'una ciutat petita, a la, de la que, a la que jo havia crescut. Després, la segona anava en relació al, a la història, a la memòria històrica i a com a, i als personatges públics. I la tercera, al voltant de les fronteres, no? Aquells personatges que conformen una identitat però que no han estat mai inclosos dins els llibres d'història. I, en canvi, el procés va ser al revés, no? Vaig començar pels foranis, de fet, els que em coneixia menys, i acabaré amb els que em conec més. Els personatges d'aquesta obra de Vilafranca són pràcticament gent que ja que he observat els seus moviments, que els conec, que sé com pensen, sé quins dubtes tenen, sé quines són les seves virtuts, les seves flaqueses, i aquest, jo crec que és un avantatge, no?, haver fet aquest procés, perquè d'alguna manera m'he pogut plantejar, doncs, aquestes preguntes sobre la identitat, com ens anem conformant com a nació, país, el que sigui, no? I de fet anar a acabar amb el nucli més petit, el nucli social més petit, no?, que és la família, que és allò necessari i inevitable, i que crec que sobretot farà aflorar moltes emocions i farà aflorar, doncs, crec, algunes reflexions que en el fons són extrapolables ja no només a una família, sinó a tot un país i probablement a tot un univers, segons com.
Estem parlant d'aquest tema i estem parlant a pocs dies d'un nou N, d'un nou 9N,
I no sé
si la previsió aquesta de l'estrena que teniu al febrer, millor que arribi al febrer, estem volant per les galàxies exteriors. Tu has plantejat això, perquè pot passar això, eh? Això van dir...
Espero que no estiguem volant al lloc, que tothom estigui al lloc i que pugui anar al teatre. Sens dubte, la situació política fa molt complicada plantejar una obra en la que es parli de política, no? I d'alguna manera, com qualsevol reunió o trobada familiar, aquesta família parla de política, parla de diners, parla de relacions humanes, però el tema de la política per mi va ser un problema a resoldre. Com podíem parlar d'aquest moment? En el fons era impossible, no? Perquè les coses estan canviant tant d'un dia per l'altre...
Això és el que vull dir, això és jo.
Exacte. No pots fer una obra sense que et caduqui el cap d'una setmana. El que passa que nosaltres ens anem al món de 1999. De fet, al final del mil·lenni, diguéssim, no? Una mica abans que entrés l'euro, una mica abans que hi hagués l'atemptat a les Torres Bessones, i bastant abans que hi hagués tot aquest moviment que estem vivint en aquests moments. Tot i així, en una ciutat, en una petita vila com Vilafranca, hi ha alguna cosa que políticament s'assembla a l'actualitat. I per això em sembla molt atractiu anar-nos en 15 anys enrere però en una població com aquella que d'alguna manera ja hi ha alguns pensaments semblants als que hi ha ara. I llavors em sembla que es pot fer un debat, en aquest cas tranquil, per part nostra, perquè no depenem de l'actualitat, i el podem situar en aquella època i des d'una distància, és aquella cosa fantàstica que pot fer el teatre, doncs, parlar des del passat del present o parlar del futur, fins i tot.
Però compartint l'estudi, com ja deu saber, hi ha la Marta Angelat, que a més és veïna nostra, i tenim també el Gerald Patrick Fanon, el programador del Teatre Auditori de Sant Cugat. Vull dir, aquí estan... jo ara la pregunta era el personatge de la Marta. Marta, quin és el teu personatge?
El meu personatge és la mare de la família, diguéssim. Una mare que té tres fills, que també tenen fills, o sigui, són tres generacions, no? El meu personatge, i el meu i tots, és una aposta que fem pel Jordi Casanovas, perquè... realment ell ens ha passat el primer acte d'aquesta funció.
Home, home, Jordi.
Però això forma part...
això és una explicació.
No, però a part de la teva explicació, Jordi, això és un al·licient més d'aquest projecte, no? Perquè això permet a l'actor... hi hauria d'haver una mena de retroalimentació entre l'autor i els actors, no? I això no es produeix gaires vegades. Jo és la primera vegada, crec, que treballo... no, que treballo amb un autor viu, no, però sí que treballo amb un autor que dirigeix l'espectacle i que el tindrem allà i que va... ell, evidentment, té l'obra al cap i probablement molt més escrita del que nosaltres sabem. Però tot i així, ell mateix ens ha dit, doncs, que aquest joc, no?, de saber que l'Aureli ara ja té un físic i una personalitat... a ell també li dona un marge diferent i li permet... i això penso que és un joc que a mi personalment em ve molt de gust.
De tota manera, Marta i Jordi, el que està clar és que en Jordi treballa com treballaven els clàssics, com treballava Shakespeare i com treballava Molière. Mm. És a dir, creant l'obra amb els propis actors.
És que això està molt bé.
Què me'n dius, Jordi?
Sí, no, és que és això, jo que comentava també l'altre dia, que d'alguna manera... és molt còmode i està molt bé tenir l'obra acabada i posar-la en marxa, però d'alguna manera perds la possibilitat de que s'expandeixi més, de que creixi molt més, de que d'alguna manera durant els assajos puguis provar situacions, puguis nodrir-te del que t'estan donant els actors per construir encara uns personatges una mica més complexes, no?, que evidentment tu estàs a casa jugant amb 11 personatges, ets un cap sol pensant amb 11 personatges. En canvi, en la sala d'assaig són 11 caps més el teu, 12 caps pensant en els personatges, buscant els detalls, de cop i volta la intel·ligència es multiplica, no? I evidentment un autor, per molt que intentis ell és, a casa no pot pensar com 12 persones. I tenir aquesta oportunitat, saber que tenim un procés com el que disposarem a... en Vilafranca, saber que hi ha un repartiment que a més són actors intel·ligents que tenen aquesta capacitat de fer créixer els personatges, doncs la temptació de òbviament, continuar amb aquesta manera de treballar és molt alta, no? I de fet és això, no? Els clàssics, sí, es coneixen la companyia, saben per qui l'escriuen, saben trobar-li les virtuts i també proposen reptes amb els actors també, perquè a vegades el saber a l'actor no vol dir que li escriguis per fer-li més fàcil amb ell, sinó a vegades al contrari, no? Li proposes un repte perquè llavors no només estigui fent un personatge d'una obra, sinó que allò signifiqui doncs un pas més en la carrera, no? Malgrat que ja estiguin molt consolidats, ja tinguin moltes taules, sempre hi ha un al·licient, sempre hi ha un plus d'interès, no? Jo crec que això genera família, genera grup i genera que a vegades aquells espectacles doncs tinguin una xispa extra que dius, com és que això brilla d'aquesta manera? Bueno, començarem a treballar perquè passi en aquest sentit.
Jo penso que d'aquí fins al 19 de febrer, que serà l'estrena de Vilafranca, aquest primer acte que els hi has passat anirà transformant en un segon, no sé si en un tercer, que s'anirà adaptant, i tindràs feina, Jordi, eh? Tindràs feina perquè tal com s'estan ja els determinants, això anirà, anirà evolucionant de l'agafar. A veure, Gerald, sí. Com representant dels teatres, en aquest cas de la producció, vosaltres, evidentment, teniu en aquest moment, si no m'equivoco, 19 funcions.
Sí, ja una vintena ja que tenim garantides
i però la vostra idea, evidentment, és promocionar-ho de tal manera que això pugui viatjar més.
Exacte, i em consta que ja hi ha més ajuntaments, hi ha més municipis interessats. Nosaltres, personalment, farem 3 funcions, una de les quals serà un passi especial per a instituts. Això també és molt important.
A més a més, un petit incís. Fareu el mes de març, precisament una setmana abans de que torni a haver-hi en el Teatre Auditori un gran espectacle que és col·lectiu, que és la creació de Haydn.
Molt bé, exacte.
Un concert participatiu.
Exacte.
Per tant, seran 2 setmanes brutals al Teatre Auditori.
Sí, sí. Sí,
això és una propaganda que vaig fent, que convé. Jordi, tu ho has d'entendre. Jo faig un programa aquí a Sant Cugat. Tu ho entens, no? Ho entens, vull dir que...
Jo també és el que comento, no?, que aquests teatres tenen aquest avantatge també. Jo crec que s'han pogut llançar també a fer aquesta proposta perquè tenen una gran capacitat de generar continguts i de generar vincles amb els espectadors, no? I saben que tenen uns espectadors fidels i saben que estan interessant els espectadors. Vull dir que són teatres que es mouen, que saben que és complex aquest món i que han trobat solucions, no? I per això, doncs, aquest pas crec que l'han pogut fer en aquest sentit.
I jo diria també que és una producció que des de la distribució, tot el que s'està fent en comunicació, s'està fent molt bé. Realment notes que hi ha molta, com ha dit abans en Jordi, molt entusiasme, molta il·lusió i segurament sortirà de meravella.
Jo també pensava, veient a la Marta i tal com es posa, doncs, a partir del seu personatge, però no només del seu personatge, que també per part dels intèrprets, dels actors i les actrius, hi ha molt interès en poder portar-ho això endavant.
Sí, molt. A més, és una cosa que al marge hi ha de la funció, del producte, o sigui, com a companyia, o sigui, és com... Jo, personalment, des que tenia 20 anys, no he estat en una companyia tan numerosa. I això és com lo típic del teatre, no? O sigui, és com realment on hi ha persones molt diferents, amb personalitats molt variades, i això fa que realment es doni el que és l'ambient de companyia, en els assajos. Ara fa molts anys, doncs, que 6 ja és multitud en un escenari.
I tant, i 4.
Però 11 persones interrelacionant-se té moltes possibilitats. A mi personalment em fa molta il·lusió i estic molt, em ve molt de gust.
Bé, estem convençuts que aquesta coproducció serà un èxit de resposta, de resposta del públic. Sí. En Jordi, no cal dir-ho, tens molta obra. Ara últimament s'ha passat el Ruz Bárcenas, no?, que ho ha fet fa molt poc, i no sé si hi ha anat al temporada alta o està a punt, no?
Sí, va anar a la temporada alta,
el mes passat.
Sí, sí. I torna al lliure al desembre.
Per això, sí.
Bueno, que... jo vaig tenir l'ocasió l'altre dia, Jordi, de veure un assaig en públic d'Idiota, d'una sí. Una obra que em va encantar. Així que, Jordi, no paris, no sé on treus tot això.
No, ens dediquem a aquesta feina, treballem cada dia.
Però el Gela diu que no paris, però jo et dic una cosa, no els deixis d'arma. Ara només faltaria que amb els 11 intèprets, que ja és difícil de tenir-ne 11, els hi fessis muntar el segon i el tercer acte amb ells, eh? No ho facis, això, eh? No ho facis.
Ara Vilafranca, 100%.
No, realment Vilafranca, doncs, és una obra gran, és una obra complexa, però que afortunadament de la que tinc molt de material molt pròxim. La feina fins i tot ha sigut a l'inrevés d'altres ocasions, no?, que has de buscar-lo el material i has d'omplir-te les butxaques. En aquest cas és el contrari, no l'haig de seleccionar, tinc moltes referències, tinc moltes situacions, Crec que l'escriptura, en aquest cas meva, per l'obra, és una escriptura... Crec potser, m'aventuro a dir, un palet més madura, un palet més observant els detalls. És una història de família, però que no és colabronesca i que d'alguna manera connectarà i s'assembla molt amb el que li ha passat gairebé a tothom, no? Estic segur, i m'hi podria jugar ja a quartos avui mateix, que una de les primeres respostes que serà del públic al sortir diu: ostres, a nosaltres ens va passar tres quarts del mateix. I estic segur que vindran i ens ho diran. Perquè el que em ve de gust és això, transportar una situació tan personal i tan comuna i entendre que també pot ser teatralment molt potent, i ho serà emocionant i serà emocional, no? Jo crec que aquí jugarem amb això, serà una obra a la vegada que divertida, doncs que crec que tocarà molts punts, molta fibra que de tota la gent que, bueno, que sabem com funciona la família, sabem com funcionen les ciutats petites.
Jordi, estic convençut de que trobaràs això que estàs buscant, això, has de buscar documentació, els papers d'alt. En tot cas, pregunta a la teva família, també pot ser important. Pregunta a la teva família, que et pot donar també informació molt directa i que et servirà. Espero, auguro, un gran èxit per aquesta obra. Gerald, el Teatre Auditori ha fet molt bé en formar part de Teatres Amics i ha fet molt bé en produir. Marta, no cal dir-ho, espero veure aquesta Aurèlia que has anunciat. Ja, voldria veure-la ja.
No, però... no, ara seria una Aurèlia molt mancada, eh? Esperem-nos al febrer, que la cosa estarà
Esperem.
Més.
I moltes gràcies a tots per haver vingut, i fins al 19 de febrer, per una part, i fins al 20 de març, per una altra, a Sant Cugat.
Exacte, sí, farem les dues funcions.
Moltes gràcies.
Molt bé,
fins a l'altre.
Bona nit. Adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Quant temps has dedicat a preparar la jubilació? Presentem Caixa Futur perquè la comencis a planificar des d'avui mateix. I ara, fins al 31 de desembre, porta el teu pla de pensions a la Caixa i aconsegueix fins a un 3% en efectiu de l'import traspassat. Consulta les condicions de la promoció a lacaixa.cat. La Caixa, tu ets l'estrella.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Cuquiteca i Cugat.cat et conviden a cuinar amb 4 monogràfics de cuina saludable i gratuïts a la botiga de Cuquiteca, plaça de Sant Pere número 7.
Taller per a majors de 60 anys, de cuina energètica i natural, de dolços per a celíacs i cuina per a esportistes. Inscriu-t'hi de forma gratuïta fins al 7 de novembre a www.cugat.cat.
Cuquiteca i Cugat.cat et conviden a cuinar.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
3w.cugat.cat.
Molta comèdia.
Ai, escolti, senyor Eduard, ara que han marxat la Marta i el Gerald i el Jordi Casanovas, jo penso que... Diu que són 11, no?
Són 11, Isabel, cosa que no es veu gairebé cap lloc.
Clar, doncs si fossin 12 encara faria menys.
Per què?
Home, perquè potser els hi falta un personatge, no sé, la besàvia, o amb un dinar familiar, si hi ha el pollastre, com es diu, la reposteria, el cava, amiga. Una festa major a Vilafranca, home.
Ja ho començo a entendre, esclar, no hi havia pensat, Isabel, home, em sap greu.
Miri, és que jo esperava que vostè digués alguna cosa, però vist que no deia res, jo m'he quedat allà muda, dic, ai senyor, bueno, ja se'ls ocorrirà.
De tota manera, a veure... D'aquí fins al 19 de febrer,
encara tinc
com
temps.
Deia abans, i després del 99N,
sí.
Podem volar per les galàxies, ho torno a repetir.
Ai,
ens ho van dir que podíem volar per les galàxies.
Jo ja li vaig dir que el 9N tinc hora a la callista.
Bueno, el 9N és diumenge.
És igual, és igual, aquella noia treballa tot el dia, treballa tota la setmana.
Ah, ho treballa en negre, aquesta noia.
Com s'ha de fer!
Mare de Déu, mare de Déu. Bé, deixem-ho córrer, deixem-ho córrer.
Ai, que pico la taula i el Joan, ai senyor.
Ah, és que sempre fa unes coses estranyes. A veure.
Bueno, a veure, tenim aquí tres convidats.
Tenim més convidats, Tenim més convidats perquè avui això, si haguéssim hagut que posar a l'estudi tota la gent al mateix temps, hauria sigut una mica allò de l'overbooking.
Com l'obra del Casanova.
Exactament. Bueno, Alejandro Fernández, que és l'autor i director de La Figua. Bona nit. Està, ja s'ha fet fosc, en Santi Palacio, que és un dels actors.
Hola, bona nit.
I a l'Òscar López, que és un altre dels actors.
Bona nit.
Què tal? Com es presenta La Figua? Primer, abans de tot, Alejandro, La Figua, jo tinc dues referències. Una que és un ocell, l'altra que és un mite ancestral asturià.
Uh-huh.
En aquest cas,
correcte.
Què és?
En aquest cas ve del bable, ve del mite asturià, i vendria, és una paraula que es fa servir allà que vindria a dir com malestrugança. Mala sort, tens la cigua, tot surt malament, cada pas que dones vas a pitjor.
Això em sona,
Sí, oi? Últimament molt, oi?
Això em sona bastant. O sigui que està, en aquest cas, és exactament del bable.
Està
sigui,
ubicada allà, sí.
Molt bé. Perquè els teus orígens són asturians.
Sí, jo soc d'origen asturià, sí.
I per tant, això ho has viscut des de petit.
Des de petit, sí. Fins als 23 anys que vaig marxar d'allà, doncs, sí. De fet, tinc la família allà, bueno, i tu...
Per tant, fa molt poc, perquè tu tampoc en tens masses més, eh?
No, 3 anys.
Explica'ns l'obra, una mica.
Bueno, doncs això surt de... De fet, quan vaig marxar d'Astúries vaig venir a estudiar aquí. I amb un company de la universitat doncs vam començar a preparar una cosa per fer una mena de curtmetratge i bueno, vam començar a dissenyar 3 o 4 gags i a partir d'allà, doncs... Perdó. A partir d'allà, doncs, vam... El meu company... Sí? Contro? Gràcies. El meu company...
La tècnica sempre exigeix.
Ja. El meu company, l'Alessis Vietti, que des d'aquí li envio una abraçada, doncs em va dir, pues mira, per què no la continues tu? I jo de moment estic una mica liat, ves fent... I va sorgir un text per una obra de teatre. I, bueno, en un moment donat ens hem trobat amb aquests dos granujas i em van acceptar la proposta i en això estem engrescats.
Perquè parlem de gent que des dels tallers de teatre Sílvia Cervant han creat Camerino i a partir d'aquí, amb l'obra d'Alejandro, el tireu endavant.
Uh-huh.
Bueno, però vosaltres havíeu estat als tallers de teatre, tots dos?
Sí, sí. Encara hi som.
Encara hi som.
sí, encara hi som. Un aclariment, quan deia allò de la cigua, el terme asturià,
sí.
És veritat, però també ell és un pàjaro. Ah, que quedi clar que és un pàjaro.
Bueno, en aquest cas, de mal agüero no, perquè per el que veig la cosa va avançant.
Bé, era per compensar.
Teníeu l'obra La Figua, que es presenta en el Siglo el dia 16, que vol dir el diumenge que ve, no l'altre. O sigui que el dia 9 el reservem pel 9-9-N. I a les 7 de la tarda. En aquest cas, si no tinc mal entès, hi ha tres personatges. Un el fa la Marta Sánchez, que és la Clara. L'Òscar López, que el tenim aquí, fa de Toni, que deu ser la parella de la Clara.
Això és.
I el Santi Palacio, que ets, com comentaves això del pájaro, doncs ets a la gent.
Sí,
mira,
sí,
a la
sí.
Gent, a la gent de què?
A la gent de què? Bona pregunta. En principi diríem que és un agent immobiliari. És un personatge doncs, que rep a una parella i bueno, fa la clàssica i típica visita per oferir-los una vivenda a una parelleta jove i tendra.
Això sona fatal.
Sí, sona fatal. Però és així.
I què passa? Quin problema es produeix? Perquè, evidentment, ha d'haver-hi algun tipus d'elecció, ha de passar alguna cosa. Perquè, clar, la figura, en aquest cas, que voldria dir que ja tenen una mala estrugança per algun motiu. La mala estrugança és en la gent?
Bueno, diguem-ne que la visita comença a ser una visita normal i corrent, i es van succeint coses que la fan trontollar una mica i al final el que sembla una cosa no ho és i és una altra i la parella es veu en una situació difícil de la qual es costa una mica sortir.
Bé, jo diria que la gent és una persona amb un alt grau de carinyo i de bon tracte cap a la gent i els fa passar doncs, per unes petites proves per mostrar la fortalesa de la seva relació i de la seva estimació a la vida, potser també.
I la parella, en aquest cas l'Òscar, tu aneu amb la teva parella per buscar un pis perquè es voleu casar, perquè es podeu anar a viure junts.
Bé, la realitat és que jo tampoc sé per què estem buscant pis. I és més, això és una decisió de la meva parella, la qual jo no comparteixo gaire. Simplement m'hi veig...
Jo també em sona.
Ai, sí, que...
M'hi veig en l'obligació d'anar-hi. I, bueno, la gràcia del text és que en tot moment, cada 5 minuts passa alguna cosa que ens descol·loca, quan parlo ens descol·loca és a la parella en si, i en tot moment l'espectador té vidilla, o sigui, no hi ha un moment en el qual es pugui adormir, sempre hi ha accions, l'acció canvia, i quan dius ja no pot passar res més, no t'amoïnis que en 5 minuts canviarà. I aquesta és la gràcia del text.
Abans, Alejandro, tu parlaves de que això neix d'una idea compartida, però amb idea, en principi, de ser un curtmetratge o ser sí. Cinema, i en canvi després passa a teatre. Avui, en aquest moment, és molt habitual. Vull dir que aquesta interrelació entre un tipus d'art i l'altre és constant. Vull dir que jo penso, veig moltes obres que semblen doncs, guions de cine i veig moltes pel·lícules que són purament teatre. Aquesta idea de passar-ho al teatre neix perquè dius perquè tens l'entorn propici per poder-ho fer, en aquest cas la gent dels tallers de teatre Silvia Cervant.
Bueno, l'adaptació està feta ja, feta d'abans, és una qüestió de logística fer un guió per una obra de teatre i desenvolupar una obra de teatre és més accessible que fer un curtmetratge o una pel·lícula o el que sigui. I gràcies a les bones amistats i a la bona gent, doncs ens hem trobat amb aquesta...
Home, jo voldria dir que un dia Alejandro ens deia, ens diu, mira, tenim un guió. I d'entrada li diem, vale. Encara no sabíem de què anava, però vam dir, vale. Doncs ens hi vam posar a treballar i la realitat és que el dia a dia ha sigut molt divertit. O sigui, és una part molt creativa, ens reunim, cada dia anem aportant alguna cosa nova i potser la dinàmica ha sigut així de fàcil. I això doncs ha anat portant doncs, que anem donant una volta i una altra i una altra i, bueno, aquí estem avui, no?
Bueno, com totes les bones coses, va néixer un bar.
Ai, sí.
D'una bona conversa.
Certit.
Bueno, pues amics de Camerino, jo us desitjo molt èxit i que el dia 16 al Siglo hi hagi molta gent, molta gent que vegi l'obra, que havíeu fet ja pel Quebec també el Casal de Cultura de Mirasol.
Correcte.
Ja l'havíeu fet.
Sí, sí.
Teniu alguna perspectiva després d'aquí del Siglo?
Sí, en principi tenim un parell de bolos ja més o menys tancats, que serien doncs, cap al Papiol i cap al Maresme, que concretant encara no sabem si el Masnou o a Vilassar, això encara està una mica en l'aire, però sí s'està parlant. I de fet és que tot just hem començat i sembla que sí, que ja tornem una mica de sortida, no? Jo, si et volia fer un comentari en relació a això del Siglo, la nostra proposta d'anar al Siglo va ser perquè és un entorn, crec que privilegiat, aquí a Sant Cugat.
Ho és.
I aleshores, doncs, bueno, vaig agafar i vam dir, bé, escolta, anem a proposar-los. I sí que vull destacar això, doncs, perquè ells ens van acollir molt bé i els vaig dir, mira, aviam, nosaltres som venint a tallers de teatre, hi ha moltes coses que s'estan creant a tallers de teatre, us interessaria que ho anem pujant i tal? I ens va dir, sí. I així estem. Vull dir, la idea és que agrair-los molt aquesta oferta que ens està fent a tots els artistes, entre cometes, de Sant Cugat, perquè ens estan donant a tots una possibilitat de mostrar les feines que tenim en curs. No?
Perfecte, doncs ja us ho dic, Alejandro, Santi, Òscar, que vagi molt bé, passeu-li també aquest desig a la vostra companya que no ha pogut estar aquí, i el 16 a veure si ens veiem.
D'acord.
Moltes gràcies.
Estem tots convidats.
Gràcies.
Adaptarem.
Gràcies.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat. A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant braseria on gaudir de l'art de la brasa li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Avui, senyor Eduard, avui he d'anar, perdoni l'expressió, amb el petardó al cul, eh? Perquè, escolti, amb tanta gent, al final, ai, senyor, si tringulis.
La cosa s'acumula.
S'acumula, sí. No, ja està bé. Com més gent, millor. Escolti, avui que hem tingut una actriu tan gran com la Marta Angelat, mare meva, que jo l'havia vist de lluny, sento molt la veu quan dobla pel·lícules i això, però tenir-la aquí, el tensió és una altra cosa, eh? Doncs avui, justament, no té res a veure, que hagi vingut ella, però volia parlar del tipus d'actrius que hi ha al mercat. Perquè de tipus d'actrius n'hi ha molt, hi ha un repertori, mare meva. Un altre dia parlaré del tipus d'actors,
també.
De directors, perquè, ui, tot es pot classificar com els peixos de la peixateria, però és igual. En el espejo, sí. Comencen així. Que volen ser artistes. Volen ser famoses, volen triomfar.
Ah, ja.
Saps què li vull dir?
Jo reconec aquesta noia.
Sí.
No, senyora.
Bueno, ara sí.
Té més anys que vostè.
Ara ja és una senyora, però va començar, com moltes comencen, que són joves i guapes. I es pensen que amb això ja està.
I quiero ser mamá.
Mamá, quiero ser artista.
Exacte.
Sí. Bueno, el estribillo, home, tira, que això... Ai, arribarà, diu, ai senyor, no arriba mai. Bueno, quan arribi ja l'escoltarem. Vai fent. Doncs això, que es pensen que joves i guapes i ja n'hi ha prou. I llavors, clar, n'hi ha moltes, no totes, però n'hi ha moltes que llavors s'acaben al cine, doncs fent pel·lícules on s'ensenya una mica de cuixa, saps què vull dir? Una mica d'escena de llit, allò, aquelles comèdies espanyoles, això del jovent, bueno, això que fa avui dia. Ara bé. això, quiero ser artista. Jo aquesta mare meva, oi senyor, records que em porta aquesta cançó també. Con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mama, bueno, continuarem. Doncs bé, aquestes són les joves guapes que n'hi ha de les que jo dic les pequeñas divas. Que
qui són?
Qui ui, són que no diré són noms. Es diu el pecat però no el pecador.
Ah,
no, al revés, no? No, es diu el pecat però no el pecador. Les pequeñas divas són terribles perquè són aquestes joves que han triomfat i escolti, van amb unes lleis i amb uns aires, ai senyor. Després hi ha les que estan disposades a tot per triomfar. Que diu... que són, bueno, són, també n'hi ha, normalment són joves, perquè estan començant, i clar, en lloc de llegir Shakespeare, pues es dediquen, jo què sé, a anar això al doctor Farol, que els infli una mica el pit, una mica els llavis, això que es fa ara, no? Perquè una bona pitrera, doncs, tira més que un bon pitarra, eh? Saps què vull dir? Però després hi ha les joves amb molt de talent, però que ho fan tan bé que els pastorets se les queden. Sap què vull dir? I no les deixen marxar. Elles comencen fent de nen Jesús. Després, de poble 4, que sap qui són? Aquells que mouen les branques quan entra el Salvador. Després acaben fent d'Isabeló i al final, Verge Maria, també passen pel paper de Verge Maria i al final acaben sent l'àvia del Rabadàs. I aquella noia que ho feia tan bé, caram, no ha sortit d'allà perquè no l'han deixat escapar. Quines coses, mala guanyada.
Els interessa.
I els pastorets a vegades són perillosos. Després d'un altre tipus que hi ha d'actrius són les intel·ligents. Les actrius abans se n'ha parlat aquí, sí. Dels actors i actrius intel·ligents. Són molt bones, però n'hi ha que no triomfen. Sap per què? Sap per què? Perquè, clar, aquestes de vegades tenen el pico d'oro. Xerren massa. Són massa sabiondes. I llavors què passa? Van massa de sàvies i, és clar, deixen en evidència el director davant tots els altres. Sap?
Això passa.
Això passa, ja li dic jo què passa. I els directors normalets no les volen contractar perquè, clar, els hi tenen por.
I llavors han de fer elles de productores.
Bueno, s'ho han de muntar soles.
Han de muntar, han de contractar un director.
Sí. Un director que estigui disposat, Perquè, ai senyor, això passa, Ja li diré jo què passa. Però és que aquestes de vegades són massa llengua llarga. S'haurien d'aprendre a callar. Tampoc no saben controlar-se. Després n'hi ha una altra, que són les que jo dic les flipades. Les actrius flipades. Les flipades ho troben tot bé. No crec, tot ho troben bé. Són entusiastes, mare meva. Ho troben tot tan bé que moltes vegades no saben ni què han fet. No saben ni què fan. Miri, jo en conec una que va començar fent d'arbre.
Què diuen?
Sí, d'arbre, i estava la mar de contenta. I ella arribava i vinga, nois, molta merda! I es posava allà a fer d'arbre, 4 hores allà. Agafava el traje, les branques, les fulles, tot el que li donaven.
Sense dir res,
no, d'arbre.
Mare.
Miri, estava contenta que ho feia a tot arreu, hasta mar i cel. Sap aquell arbre que surt allà al mig de l'oceà? Sí. Pues és aquella. Aquella, sí.
No serà aquella com una ola, mar i
cel. Ja em dirà, sí. Com una ola, ai senyor Eduard, ja sé per on va. Aquestes solen fer molt la pilota al director, I amb elles, doncs això, amb aquests els hi agrada, perquè els homes ja se sap que són una mica insegurs, I després hi ha les grans, ja vaig acabant, que són les divas, les grans divas, que aquestes tenen mala llet, Aquestes quan arriben al teatre tothom tremola. Tenen molt mal humor. Els de vestuari estan acollonits, perquè clar, arriben allà i diu, què és això? Diu, això és el vestuari que vostè s'ha de posar. Diu, això jo no m'ho poso. Això em fa gorda, això em fa prima, això em fa vella. Tenen unes manies aquestes, ai senyor. I això, bueno, i això, clar, tothom va de cul amb les divas. Hi ha una gran actriu que hi havia aquí a Catalunya que va passar per tot. La Margarita Xirgo, aquesta va ser de tot, va ser-ho tot, com jo també he sigut tot, saps què vull dir? Sí, jo he passat tots els papers de l'auca, que diuen, i ara pues ja sóc una gran diva, però gran, saps què vull dir? De gran d'edat. Com aquesta que està cantant, que aviat la veurem a la garjola. Ai, senyor. Vinga, senyor Eduard, bon vespre. Anem a parlar de l'agenda.
Anem abans de l'agenda, que se'ns acaba el temps, però tenim temps per dir que tenim el divendres Lucía de la Mermur, de Gaetano Donizetti. Una gran obra, una obra del belcantisme absolut, que espero que tingui una bona, bona representació. Tenim després el dissabte, fem un salt mortal al Teatre Auditori i passem amb Chris Tyle, el Brad Meldau, que són dos músics fantàstics de jazz. El diu de jazz no vull dir el jazz típic habitual, sinó que tindran al públic bastantes sorpreses, estic convençut. Perquè parlar de músic de jazz i que toca la mandolina no és precisament una cosa massa normal.
No, no gaire, no.
Exactament. I aquest home fa coses extraordinàries. I pot sortir en un moment amb una de les peces que sigui, doncs, no sé, una partita de Bach, tranquil·lament. I després tenim el divendres també al Teatre Mirasol Vania de Chekhov, una versió de Chekhov fet per un grup d'aquests nous que estan arrasant i que es fan dir les Antonietes Teatre. O sigui, divendres, Teatre Mirasol Vania amb les Antonietes. El mateix divendres, Lucía de la Mermur, de Donizetti, al Teatre Auditori, i el dissabte, Chris Tyle i Brad Meldau. Escolti'm.
Aquests de la mandolina, ai senyor, això no m'ho imagino, eh? Improvisar, allò que fan de jazz, que sembla que s'adormin.
A vegades el
jazz... Que s'arrepengen.
Sí, però jazz diuen que improvisen i no improvisen tant com sembla.
Ah, punyetero, clar, ho fan veure.
No, ells parteixen d'una melodia determinada, que sigui, i a partir d'aquí sí que improvisen. Però quan tu has fet això amb un company durant 20 vegades...
Clar, al final ja crea una complicitat, que clar...
Aquí està.
Déu-n'hi-do.
Deixem-los que toquin una mica abans
de marxar.
I nosaltres ens esperim fins al dijous vinent.
La setmana vinent.
Passi bé.
Passi bé, senyor Eduard.
Run free yourself from me fast as you can.